El debat Marina Alta.
Bienvenidos y bienvenidas a El Debate. Hoy estrenamos este espacio de reflexión y diálogo donde trataremos los temas que más preocupan a nuestra comarca con la participación de los representantes políticos que trabajan diariamente por el futuro de nuestras localidades. Estaremos aquí todos los martes a partir de la una debatiendo sobre temas de Denia y también de la Marina Alta. En este primer programa abordaremos dos cuestiones clave: la vivienda y el deslinde costero. La vivienda se ha convertido en un desafío urgente en la Marina Alta, con el aumento de precios, la dificultad para acceder a un hogar digno y la presión también del turismo, que complica aún más la situación para muchos residentes. Mientras que el deslinde costero ya está afectando también a numerosas poblaciones. Contamos hoy con una mesa formada por María Josep Ripoll, del PSPB-PSOE en Denia. Benvinguda, María Josep.
Hola, bon dia.
Rafa Carrió, de Compromís Denia. Benvingut.
Bon dia.
Pepa Font, del PP en Denia. Benvinguda.
Bon dia.
Mario Vidal, de Gent de Denia.
Bon dia.
Félix Redondo, de Vox Denia. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
I també contem amb la presència a l'altre costat del telèfon amb Anna Sala, de Somos Calpe. Bienvenida.
Hola, bon dia.
¿Cuál es la situación actual de la vivienda en la Marina Alta? Maria Josep?
Ah, comencem per mi?
Per exemple.
Gràcies, Ima, molt bé. Doncs bé, pense que has fet una molt bona introducció en el sentit de que efectivament el tema de la vivenda és un tema prioritari i és un tema d'emergència social. Ara mateixa, en la nostra comarca, en la nostra ciutat, però també a nivell estatal, no? I és un tema que és bastant complex, no? I que té, diguem, moltes pates i, per tant, si pensem que s'ha d'abordar des de múltiples perspectives diferents. Per una banda, pensem que és necessari per a facilitar l'accés de les nostres famílies a una vivenda, és necessari regular el mercat de lloguer, intervindre'l per controlar els preus. És necessari, al mateix temps, abordar polítiques que tinguin que veure amb equilibrar el turisme en la vivenda assequible de llarg termini. És necessari també donar algun tipus d'incentius o d'ajudes per a que la gent propietària puga a llançar-se al mercat del lloguer, deixar la seva vivenda en lloguer, però de llarga durada, per a famílies, no només per a turistes i visitants. I després, evidentment, que fa falta vivenda social que s'ha de construir i que va donar eixida a moltes d'aquestes famílies.
Sí, bon dia. A veure, efectivament l'habitatge és un problema greu i arriba molt, molt més enllà de la nostra ciutat, però a mi m'agradaria posar en context un poc abans de parlar de l'habitatge. La vivenda és un dret reconegut en la Constitució. Això ja que tindreu present. Dos, la vivenda s'ha utilitzat per a inversió, com a inversió, alguns com a especulació, pues, perquè ho ha permès, no?, la llei i el sistema en Espanya, pues, ha permès que, bueno, pues, uns sectors de la societat, com els, per exemple, els autònoms, no els han permès pagar menys quantitat, aportar a la seguretat social, i, bueno, pues, la gent ha fet inversions particulars per a fer aquest complement de la seva pensió el dia de demà. Altra cosa és els inversors, no? els fons buitres, que això és per a pura especulació, però bueno, és el mercat lliure, s'ha permès, i tenim que això s'ha produït un problema estructural. En Espanya avui tenim un problema estructural de l'habitatge. Clar, el problema estructural es poden prendre mesures a curt, a mig i a llarg plaç. Aquestes mesures que en principi anirien segons les competències de cada administració, perquè no oblidem que l'administració estatal, el govern estatal, és qui té les competències, també les autonomies en tenen, i molt poques o cap les administracions locals, com és l'Ajuntament, pues en mesura d'aquestes possibilitats, pues, tinguent en compte que una cosa és la compra, l'adquisició de vivenda, i l'altra és el lloguer, i algunes mesures poden anar efectivament als dos, que afecten tant el lloguer com a l'adquisició, d'ahir es prenen aquestes mesures i accions que pot fer una administració local. En quant a l'Ajuntament de Dénia en concret, l'Ajuntament de Dénia, les coses que està, que ve fent, que està fent i que farà en el futur, pues jo les, ràpidament les identificaria en primer. L'Ajuntament de Dénia té un pla general que s'ha fet ara i ahir es poden fer vivendes, es poden desenvolupar els sols per anar fent vivendes. La idea també és que aquestes vivendes, que per llei mínimament el 40% tenen que ser de vivenda de protecció pública, vagin fent-se per a poder adquirir. Després tenim una altra possibilitat que s'ha fet, no? Que és demanar, l'Ajuntament ha demanat que Dénia fora una zona tensada en els seus beneficis de control de preus, de lloguer i a més, que per cert, en una de les mesures que complementarem i parlarem de les mesures que ahir es va anunciar per part del govern central, es podrà fer sense ser una zona tensada, sempre que s'apliquen els preus en els tipus que es marquen des del govern, es podrà fer i tindre els beneficis fiscals. Una altra mesura ha estat el suspendre llicències, no? Certificats de compatibilitat per a poder utilitzar les vivendes com a pisos turístics. També s'ha fet un conveni en el Ministeri de Consum on es controlen i es puguen detectar en les plataformes que es dediquen als lloguers que siguin legals i que no n'hi haga frau en aquest sentit. I també n'hi ha dos que també s'han comentat per part del govern central, no? El dia d'ahir, com són el tema de que nosaltres teníem també en damunt la taula per a fer ajudes a propietaris en rehabilitació de vivendes buides per a que les utilitzin o les puguin posar en lloguer, la qual cosa tindrà els seus beneficis fiscals, etc etc. I per últim, bueno, queden moltes més coses, però per a deixar pas als demés contertulians, jo m'agradaria parlar del Sareb, que també portem molt de temps, ja tenim el llistat detectat de les vivendes que té el Sareb i que també és una de les mesures del govern on ha comunicat que ja immediatament van eixir 13.000 vivendes a l'abast per a que la gent puga llogar i tindre aquesta vivenda a disposició. Que vull recordar ràpidament que la Sareb és el Banco Malo, és allò on, per una part, 50%, per no filar tan fi, no? És d'inversió privada, i això hi ha que respectar, la gent que invertix pues, vol els seus rendiments, però no us oblidem que hi ha més d'un 50% que prové del FROP. El FROP és allò que el govern va agarrar dels bancs, que va rescatar en el seu moment, aquesta reconversió bancària, i que va rescatar en diners públics, en diners de ciutadans i ciutadanes. I aquests diners que hem posat, que els números són molt sofrits, però es parla de 100.000 milions, a data d'avui portem la mínima quantitat de 6.000. És a dir, encara es deu a la banca, a la societat, al govern, en realitat són impostos que paguem tots els ciutadans i ciutadanes, la xifra de més de 94.000 milions. Jo crec que posar a l'abast de la gent aquestes vivendes que són pagades per la societat, jo crec que és indigne que la gent no tingui vivenda fins que entri aquestes vivendes ahí.
Bueno, pues a veure, del Partit Popular, jo vull començar dient que el CIS detecta com a primer problema de la població en Espanya la falta de vivienda, especialment per a la gent jove. Des del Partit Popular s'aborda, jo crec que des de dos punts fonamentals. Uno, treballant per a bé en terrenos públics directament o bé en privats, dinamitzant sòl, facilitant la construcció de noves viviendes. De noves viviendes a un preu que siga òptim, no preu de mercat absolut, i on va dirigit fonamentalment a un públic diana, que són els joves de menys de 40 anys, persones amb discapacitat, famílies numeroses o monoparentals, víctimes de violència de gènere i també en municipis amb risc de despoblació. I després, per a poder accedir a aquestes viviendes que ja anem a construir, o bé per a la venda o bé per a l'alquiler, el que es treballa és en, primer, les que vagin en alquiler, que vagin en alquilers un 30% més barat de l'alquiler de mercat, i en el tema de les compres, treballant en reduir l'impost de transmissions patrimonials quan són vivendes de segon mà per a joves, que en vez del 10% que està pagant-se ara es paga el 4%, fent deduccions en l'IRPF en tots aquests col·lectius que ja he ressenyat antes, on es deixa de pagar aquests impostos i es donen ajudes per al que compre, vull dir, comprar viviendes, i també donant avals per a l'entrar, per a que el 100% de la vivienda puga tindre hipoteca per a poder-la comprar, que no siga necessari partir d'una quantitat prèvia. I, per últim, que tots estos edificis que, per part de, sobretot, particulars, es posen a l'abast de l'alquiler, compten en un seguro d'impagos on garantisquen a la gent, primer, a treballar el tema de la desocupació, de l'ocupació, per a treballar, per a que siga fàcil la desocupació, i després per a treballar en un seguro que garantisca a la gent el cobro dels seus alquilers. I bàsicament per ahí van, efectivament això és un problema jo crec que agafa més coses. Haurà que treballar també en alquilers turístics, haurà que treballar en altres qüestions. Però això és una manera de mantenir l'economia del lliure mercat, de facilitar a la gent d'una manera més dinàmica l'accés a la vivienda i de treballar en les polítiques que creguem que des del Partit Popular són les adequades per a que d'una manera més ràpida possible es posi a l'abast de la gent jove esta vivienda en el menor espai de temps possible.
Sí, bon dia. Bueno, la primera cosa que nosaltres tenim molt clara és que hi ha que distingir entre la vivienda en lloguer i la vivienda en propietat. És a dir, falta vivienda, sí, més que el que falta vivienda, falta accessibilitat a la vivienda, falten ajudes, sí, falta una legislació clara que apoyi el dret de propietat, la inseguretat jurídica frente a les ocupacions, els gastos, el test dels juïts, si no, com els resultats, són els grans cavalls de batalla per a poder alquilar o llogar. El marcar un tope d'increment en els lloguers, per exemple, de lo que puja la vida, per baix de lo que puja la vida, o l'Institut Nacional d'Estadística, tampoc és la solució, perquè estàs perdent qualitat o capacitat sobre el teu bé. Això no estàs incentivant que tu poses el teu bé a llogar. De gent de Denia opinem, i van ser els primers que ho van dir, que no fa falta fer més viviendes, sinó el que hi ha que fer és aconseguir aquestes viviendes, com bé dia Rafa, del Sareb, que n'hi ha moltes així en Denia, i incentivar que totes aquestes viviendes que tenim buides, que en l'estudi que me va fer la universitat, i sí que estaven buides, pues fer l'atractiu de que la gent les rehabilite i les llogue a llarg plaç. Per això té que tindre una seguretat jurídica a l'hora de poder llogar, o si es venen, pues que es donen un tipus d'ajudes o de facilitats a les persones que van adquirir un immoble. Per exemple, que un 30%, ja que en el seu dia el govern va pagar aquest famós FROM, que van ser 100.000 milions d'euros, com ve a dir Rafa, bueno, això és el que me'l van dir, en contra de Nausei, que fera d'avaliste a les viviendes dels nous compradors, que foren menors de 40 anys, que complien una sèrie de requisits i que avalaren un 30% del valor de la vivenda, de tal forma que la vivenda avalara l'altre 70% i mai obligar a pares i fills a acabar d'hipotecar-se o a tornar a hipotecar la seva vivienda i poder perdre-la. És a dir, la solució és ajudar a l'inversor, no al banc, que ja és prou ric, perquè tingui més viviendes. El problema que veiem de gent de Denia, per un costat és la vivienda en propietat i per l'altre això. Nosaltres vam demanar, i agraïs que es farà cas un poc per part de l'equip de govern de Dénia, que es prengueren mesures en quant a la convivència dels lloguers turístics. Per què? Pues perquè estava sent una convivència que no era apta. També ha comportat que la gent, pues, això ha permès que pujaren els preus i que avui tot el món vulgui alquilar de forma turística i no de tot l'any, de temporada. S'ha fet la suspensió durant un any, que passa molt ràpid, per desgràcia, del certificat de compatibilitat urbanística dins del casc urbà. Ens pareix una bona opció, molt bona, la vam apoyar, per a poder anar regulant, però tenim que anar més enllà. Tenim que començar a marcar pautes per a que l'alquiler turístic no es menja l'alquiler de temporada, per a que la gent tinga un incentiu. Pensem que, a més, vivendes al mercat baixen els preus, única i exclusivament. No fa falta que sigui vivenda pública. A més vivenda, a més oferta, menys demanda. La demanda és la mateixa, tu poses més oferta, els preus van a regular-se ells a soles. Suposem que per ell, si a això li donem ajudes, pues molt millor. Tenim que pensar una coseta. Jo en l'any 90 em vaig arreglar una vivenda i era fàcil tindre un préstec. El 14% d'interessos. Recordes, Rafa? 14% d'interessos. Quina era la diferència d'entonces a ara? Havia més feina, havia més possibilitat, havia menys per empenyar-te. No el demanaven tant. Algo tenim que tornar, o algo han fet malament les entitats privades o les públiques o el que siga, per a tornar un poc ahí. És a dir, inclús pagant més interessos, tots ens arriesgàvem més. Actualment, per lo que siga, no ens arriesguem. Dóna pas a Fèlix.
Pues nosotros desde el Grupo Municipal Vox en Dénia lo vemos también muy claro que son dos movimientos, dos cosas muy separadas. Una cosa es el alquiler y nosotros entendemos que el alquiler se ha complicado, la gente no saca las casas a alquilar porque no hay seguridad jurídica. Hoy en día una persona se te queda en casa, te la ocupa y no puedes sacarlo como mínimo 3 años para poder sacarlo. Eso con suerte y la casa te dejan destrozada y no pasa nada. Y no hablemos ya si esa persona deja de pagar el alquiler, 3/4 lo mismo. Que un inquilino que de repente pues cambia su situación, ni siquiera lo negocia. Deja de pagar y lo mismo para sacarlo 2 o 3 años, para sacarlo de la casa. Hay que entender que esa persona a lo mejor necesita ese alquiler, el dueño me refiero, para poder ayudarse con la pensión o con su sueldo para subsistir. Nosotros creemos que hay que cambiar, hay que hacer una ley fuerte y potente, como tenemos en Alicante, que se ha hecho ya una oficina para evitar la ocupación. Hay que hacer una ley a nivel estatal antiocupación, hay que sacarlo y darle una patada en el culo a los ocupas y echarlos antes de 24 horas de las casas que ocupen, y los inquilinos que dejen de pagar por sus circunstancias. Para eso están asuntos sociales. Si una persona se queda en el paro y no puede pagar su alquiler, son asuntos sociales, y desde el ayuntamiento, en vez de hacer tanto diva y tanta tontería, para eso se emplea el dinero, para ayudar a los convecinos a pagar esos alquileres que no llegan porque por circunstancias se han quedado en el paro, una enfermedad, lo que sea. Eso es como nosotros lo vemos por el lado del alquiler. Por el lado de la vivienda, por la vivienda hay que hacer viviendas de protección oficial. Hay que reducir los impuestos al máximo. Eso es como desde Vox lo vemos. Porque es como se estaba haciendo y cómo se hizo. Porque el plan de la vivienda de los últimos años no ha funcionado. Ahora que están hablando tanto de los 50 años del franquismo, pues creo que fue precisamente en el franquismo donde se hizo un plan de vivienda donde prácticamente todos los españoles tenían una vivienda. Hoy en día, ninguno. Es más, hoy en día, que dé gracia el que puede compartir una casa. Pero no, yo que soy una persona ya de una edad, salí de mi tierra, me cogí una casa de alquiler, luego con el tiempo me compré un piso donde, como bien decía Mario Vidal, los intereses eran al 14, al 15, pero bueno, yo pude pagarlo. Teníamos trabajo. Los trabajos eran serios, no como lo que, bueno, que ahora que trabajas unas horitas te pagan la mitad, ahora empezamos. Pero eso es otro tema. El tema de comprarte una casa, baja los impuestos al mínimo, sobre todo la gente que menos puede. Viviendas de protección oficial. Primero también para empezar, esa vivienda de protección oficial para españoles, que somos los que estamos aquí. Lo que no puede ser que una persona, por eso también han subido los precios de los alquileres y de los pisos, que se hagan pisos pateras como se han hecho en Valencia. como aquí en Denia también tenemos en la Avenida Alicante algún piso patera donde están viviendo 30 personas pagando 500 euros cada uno por una habitación. Eso es lo que desde Vox denunciamos y decimos que esa es solución. La solución, pues ponemos muy claro, una ley antiocupa, ya digo, patada en el culo 24 horas fuera de la casa. Eso de que tengo que estar en casa, ¿para qué estar en la notaría? Estamos precisamente en la cadena COPE, donde hay una notaría encima nuestra. O sea, yo me tengo que gastar un dinero para poner que una casa es mía y un señor se pide en el McDonald's un McDonald's y un ticket y con eso ya le vale como que está viviendo. Esto no es serio. Esto es un país de broma, por eso falta seguridad jurídica. Por eso la gente no saca sus casas al alquiler, porque no se atreven. No se atreven ni a poner el cartel de alquiler porque se ocupan. Y la vivienda. Vivimos en una zona que la mayoría de los españoles vivimos en las costas, pero en las costas hace falta muchos servicios, gente que pues, no tiene sueldo muy grande. Entonces habrá que hacer viviendas de protección oficial para ese tipo de personas. Esa es la posición del Grupo Municipal Vox.
Uh-huh. Ana.
Hola, buen día. Pues siento no estar con vosotros porque pues no puede ser, no puedo ir todos los días de la semana de día. Me gustaría estar y voy a intentar que la próxima estar allí personalmente, de verdad. Pues yo en todo lo que estáis hablando, siendo la última en intervenir, pues yo cogería un poquito de cada uno de lo que han dicho los compañeros de los distintos partidos que están representados hoy en la tertulia. Y sí que es verdad, respondiendo a tu pregunta, Inma, la introducción que has hecho al principio, que es el gran problema, la vivienda es el gran problema que tenemos actualmente todos los municipios, sobre todo, yo diría, de la costa, somos municipios turísticos, todos los que estamos en esta tertulia representamos de alguna manera a un municipio turístico, sea en el gobierno o en la oposición, y el gran problema que tenemos los municipios, los ayuntamientos, es que no tenemos competencia completa para regular este gran problema que tenemos, que tienen los ciudadanos, jóvenes y no tan jóvenes, porque es un problema de todos. A mí me transmitió cierta esperanza ayer el presidente del Gobierno cuando anunció algunas medidas. Al principio me gustó mucho, pero después ya no tanto. Cuando al principio dice que va a bonificar, va a bajar impuestos, va a reducir impuestos, va a bonificar al 100% en la declaración de la renta, que ahora está en el 60%. Un propietario que declara un alquiler tiene una reducción del 60% actualmente cuando no es turístico, porque el turístico no tiene ningún tipo de reducción. También me parece bastante lógico y normal. Y va a ampliarlo al 100%. Algunas medidas, como ha dicho Félix y alguno de los compañeros, de reducir impuestos, bajar el impuesto de transmisiones, creo que lo anunció el PP, al 4%, la compra de vivienda para jóvenes, pero es que jóvenes que se quieren independizar y no pueden, menores de 35, el que tiene 37 años también es joven y ya se sale del umbral este y de la normativa que dice que joven es el que tiene hasta 35 años, hay personas con 40, con 50 que tienen problemas reales también de vivienda. Este es un problema muy serio y muy grande. Y grande quiere decir que la vivienda turística puede ser una parte del problema, pero no lo es todo. Y creo que de una vez por todas, tanto el Gobierno de la Nación como la comunidad autónoma, la nuestra en este caso, la Generalitat Valenciana, en la competencia que tenga, deben intervenir de verdad en esto y ayudarnos a los ayuntamientos. Ahora, pues aquí en Calpe estamos gobernando, somos Calpe, pues soy Compromís y hemos adoptado medidas. Son pocas, son algunas, pero creo que estamos ayudando de alguna manera. Por primera vez hemos evitado unas ayudas al Lloguer Jove para menores de 35 años porque la ley nos dice que esas ayudas a jóvenes es para menores de 35, no podemos ir más lejos. De 1.200 euros que hemos pagado hace un mes y creo que hemos ayudado pues a unos 25 jóvenes o por ahí. Algo es algo. Hemos intervenido también en la vivienda turística, pero no. Lo que no nos gusta ir a lo bestia, a lo bruto, a suspender las licencias de uso turístico, porque sí, o sea, la emisión de los certificados de compatibilidad turística, que es lo que han hecho otros municipios. Nosotros hemos llegado solamente a suspender el certificado, la emisión del certificado de compatibilidad turística solamente con los cambios de uso de local a vivienda, porque sí que estábamos viendo que había una demanda de certificados para transformar locales comerciales en vivienda, que esto se nos iba de las manos. ¿Y qué hemos querido proteger? Pues el tejido comercial calpino, porque locales comerciales que pueden tener en un futuro pues una tienda, comercio el que sea, pues desaparecen. Y lo que no queremos, estamos trabajando muchísimo desde hace tiempo en nuestro pueblo para que no desaparezca el comercio de las calles. Y en eso estamos. Es una suspensión temporal, que también se ha dicho por ahí, para 2 años, para ver la fórmula y zonificar en qué calles se pueden, esos locales no van a tener nunca salida comercial y en cuáles no. Y en eso estamos. Hago un llamamiento aquí como pues, al gobierno, que gobierna en este momento, el gobierno de la nación, para que realmente estas medidas se adopten cuanto antes. Hay que regular muchas cosas, no es a los ocupas, a la calle, que también hay que regular la ocupación con K, la ocupación ilegal. No hay derecho a que un propietario tenga que aguantar en su casa a una familia, a una persona, a un vago o una persona que por circunstancias, que ya bien lo ha dicho Félix, los servicios sociales están para ayudar, una persona que se queda sin trabajo, a esa persona no se la puede echar a la calle porque sí, pero sí que de manera inmediata el propietario pueda recuperar su vivienda. ¿Y cómo se hace eso? Pues trabajando por lograr que haya seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica te la da la ley. La ley tiene que proteger al propietario, primero al propietario, que para eso se ha esforzado, ha invertido, ha heredado de su familia una vivienda, la que sea 2, 3, 4, 5, y los ricos no hay que criminalizar a la gente que por circunstancias, porque se lo ha currado, ha invertido o ha heredado, tiene patrimonio. ¿Por qué tenemos que ir contra la gente que tiene patrimonio? Lo que hay que regular para todos por igual. Un propietario que tenga una vivienda es igual que uno que tenga 5. Y darle seguridad jurídica y facilitarle las cosas y que pueda, porque yo creo que prefiere un propietario alquilar a largo plazo para vivienda habitual, que la ley de arrendamientos urbanos te permite hasta 5 años, yo creo que lo prefiere y es mucho más cómodo que tener a varios operadores como Airbnb, Booking o alguno de estos pagando servicios si te lo gestionas tú mismo, tienes que estar cada 3 días cambiando las sábanas, limpia el piso. Eso es incomodísimo. ¿Pero por qué se hace? Pues porque no hay seguridad jurídica para el propietario, que podría estar muy tranquilo en su casa cobrando el alquiler todos los meses y olvidándose del inquilino pues hasta que se tenga que ir o hasta lo que sea. En fin, yo no me quiero alargar más, simplemente decir que esto es serio y que vamos a trabajar desde Calpe en la construcción de vivienda pública con alquiler asequible, y vamos a empezar a hacerlo este año ya, y es lo que podemos hacer nosotros, porque de otras administraciones de momento esperamos bien poco. Y simplemente matizar, que dice que de la parte de la intervención del presidente de ayer, la parte que no me gustó fue la última, cuando decía que íbamos a prohibir que los inversores extranjeros, extracomunitarios, puedan comprar viviendas. Hombre, eso tampoco, hay un término medio, hay que regular las cosas, pero no criminalizar a nadie. En fin, esto es lo que quería decir.
Bueno, lo que está claro es que hay que seguir trabajando, ¿no?, por mejorar ese acceso a la vivienda en toda la comarca y ya a nivel estatal. Otro tema que tenemos sobre la mesa es el deslinde costero. Es una situación que se ha tenido que dar. ¿Cómo afecta esto a Denia y a la comarca? Ana, no sé si en Calpe esto afecta en cierta medida.
Pues el último deslinde no. Hemos sufrido distintos deslindes en los últimos 10 años, modificaciones, recursos, porque el primero fue, la verdad, que fue muy agresivo y hay que decir que lo que no puede ser es venir una ley a toro pasado a querer arreglar las incoherencias y los desmanes y desmadres del pasado. Entonces, como decía antes, hay que ver las cosas desde el prisma de trabajar, actuar para mejorar el futuro, pero cargarnos lo que hemos hecho mal antes con los derechos y los propietarios que hay ahí, que tienen sus, a lo mejor, pues un restaurante, un inmueble que alguien en su día dejó construir ahí, o a lo mejor no se pedían permisos. Entonces, no lo sé. Quiero decir que CALP en este momento, con el último deslinde, no estamos afectados. Las alegaciones que tuvimos que hacer las hicimos hace unos años. Estamos afectados por la servidumbre de protección, también los 20 metros, en los paseos marítimos. Pero los propietarios más afectados en su día, que sí que vinieron al ayuntamiento a pedir ayuda, pues sí que lo resolvieron vía recurso. Y de momento, en ese sentido, estamos bastante tranquilos.
En cambio, en Denia sí que afecta.
Sí, bueno, en Denia, desde el Grupo Municipal Vox, estamos preocupados, nos hemos reunido varias veces con las asociaciones afectadas, y lo que acaba de decir Ana, estoy completamente de acuerdo con ella. No se puede ir haciendo leyes con carácter retroactivo. Y máxime cuando estábamos hablando de la costa. Yo entiendo que se haga una ley que se diga que retrancarse, lo que usted quiera. O si una casa se cae, esa casa no se puede volver a construir. Lo que ustedes quieran, pero usted no puede al dueño de una vivienda decirle que le van a hacer una concesión por X años. No se puede, eso es un disparate. Pero bueno, eso lo ponemos otra vez. Estamos con la falta de defensa jurídica. O sea, aquí no hay una ley seria. Y bueno, y se permite esto. Esto es una agenda 2030, un trágala que nos está metiendo este Partido Socialista Marxista, acompañado por los de comunistas, y son los que nos están trayendo todos estos problemas de España. ¿Alguien de verdad se cree, y vuelvo un segundo al tema de la vivienda, que Pedro Sánchez va a hacer algo? No ha hecho nada durante 6 años para hacer ahora, y lo mismo pasa con lo de los deslindes. Tres cuartos lo mismo. Esto es agenda 2030 pura y dura, y demagogia. Hay que tener muy claro que lo que no se puede es sacar leyes con carácter retroactivo. Eso que le queda a la ciudadanía muy clara. Y lo mismo le tiene que quedar muy claro, que si continúa eso, pues apoyando partidos que apoyan los del Linde, que apoyan la ocupación, pues tenemos lo que votamos. Así de sencillo, ¿eh?
Bueno, solamente comentar que el día 8 de enero de este año se publicó un anuncio de la Dirección General de Costas y el Mar de la contestación definitiva sobre un tramo de deslinde de 3.500 metros en la playa de las Deveses de Denia. Significar que lo que dice y lo que teníamos es similar. No se tiene en cuenta la regeneración, ni los derechos de propiedad, ni muchas de las alegaciones formuladas por los propietarios en defensa de sus intereses. Sí han tenido en cuenta que se trataba de un suelo urbano consolidado, cuando se redactó la Ley de Costas de 1988. En aquel entonces, el Plan General de Denia de 1972 decía que era un suelo rústico turístico.
De interés turístico.
Y lógicamente, cuando se aprobó la Ley de Costas, o cuando le dieron traslado al ayuntamiento, no lo modificaron, y entonces ahora se han cogido a los 100 metros, que es lo que marcaba la zona de servidumbre. Gracias a Dios, bueno, se ha rectificado en la zona donde ya está construido. Donde no está construido, se mantiene la zona de servidumbre de 100 metros. Tampoco se entiende, porque la revalorización negativa de esos terrenos y el agravio comparativo que va a tener la propiedad, pues bueno, también llevará muchas polémicas. Se anulan dos expedientes de 1995 y el resto continúa tal como lo presentaron en su día a finales del año 2023. Creo que los propietarios no han tenido, por muchas alegaciones que han presentado y teniendo mucha parte de razón, no han tenido la recompensa merecida. Por otro lado, hay que decir que, a ver, la mayor parte de las edificaciones se han realizado con licencias municipales, se han realizado con licencias de costas, con autorizaciones. Y entonces ahora, el que un propietario que ha pedido todas sus legalizaciones o todas sus, vamos, todo el papeleo, que no ha sido fácil, al contrario, ha sido largo y farragoso, se ve que sus derechos se ven mermados. No sabe si es propietario, no es propietario, y tiene, como hablábamos en la vivienda, una inseguridad jurídica. Ese es el gran problema que le vemos desde Gente de Denia, la falta de una seguridad jurídica respecto al derecho de propiedad. Únicamente, se tenía que haber trabajado mucho mejor, haber estudiado, no haber tardado tanto la consellería o el ministerio en hacer esos deslindes porque de 1988 al año 2025 han pasado así como 37 años para realizar unos deslindes, y ha cambiado mucho la costa y ha cambiado mucho la propiedad y los bienes y la forma de verlos. Esa es la postura de Gent de Denia. Creemos que no están apoyando para nada los intereses de los propietarios. Gracias.
Sí, bueno, desde el Partido Popular estamos desde el minuto uno al lado de los propietarios, quiero decir. Y por corregir un poquito a Ana, no solamente no entendemos que sean desmadres del pasado, porque precisamente lo que acaba de decir Mario es que esta gente de buena fe ha edificado con sus licencias, su planeamiento, ha hecho cosas legales. O sea, aquí no se está intentando legalizar nada, ni ilegalizar nada. Se está atacando directamente a la propiedad privada, que la Constitución en su artículo 33 la protege. Y aquí se la comen de un bocado en un minuto. Y más allá de esas 45 viviendas, que en 3,5 kilómetros, y esto es importante para que la gente lo sepa, a quien no lo han deslindado, que se prepare porque lo van a deslindar. Solamente se ha actuado en 3,5 kilómetros, y Denia tiene cerca de 20 kilómetros de playa. O sea que nos esperan muchos disgustos aún. Hay más de 1,000 propietarios afectados por la servidumbre de protección y de paso. ¿Qué sucede con esto? Que les desvalúa sus propiedades y que evidentemente les limita lo que allí se puede hacer. Nosotros esto, desde luego, desde el Partido Popular, tanto con la ley de costas que está desarrollando la Generalitat, como con los recursos correspondientes que aún nos quedan frente al Ministerio, vamos a seguir trabajando de la mano de los vecinos, y quiero poner sobre la mesa una incongruencia que me parece para que nos la pensemos todos los que estamos aquí. Ahora mismo Costas ha autorizado hace 2 o 3 años la edificación de las olas en primera línea de playa donde le dan las olas del mar a sus jardines directamente. Acaba de dar autorización a que se haga al lado otro edificio que también lo autorizan, y está intentando cargarse edificios que después de la regeneración están a 60 metros del mar. Eso, que nos lo pensemos todos los que estamos aquí, porque de alguna manera todos nosotros tenemos que ver con lo que pasa con nuestros vecinos. Gracias.
Bueno, nosaltres en Compromís, lo primer que posem damunt la taula és que entenem que hi ha que tindre un equilibri entre el que són les propietats existents que han estat legalment construïdes, després s'han heretat o s'han comprat, però el propietari té un dret, i el canvi climàtic. No ens podem oblidar que el canvi climàtic va afectar en relació a aquestes vivendes, com repetís, siguin de la propietat que siguin. Se l'hagin aconseguit de la manera que siga. I ahí tenim dos temes que van junts, però hi ha que distinguir. Un és el deslinde, o sigui, el que és la zona marítima o terrestre. És veritat que en el primer document afectava molt més, arribava a 100 metres, ara s'ha aprovat definitivament els 20, en part gràcies a que l'Ajuntament va demanar aquesta reducció, i després tenim que tenir en compte les tres projectes de regeneració de platges que afecten, una volta que estiguin fets, i ahir només tenim la primera part de veses, a ese deslinde, entenem nosaltres. El deslinde, efectivament, són tres parts també. Ara s'ha fet els 3,5 quilòmetres primers, en el qual pues, afecta a 26 cases i possibles 16, 6, 42, en principi, que antes eren molt més. Després arribarà fins a la Punta Molins i després fins a Dènia. Hi haurà les cases o les propietats que afecte, perquè dependrà d'això, i nosaltres volem que es tingui en compte també el que és la regeneració d'aquesta part. Entenem que el que és propietari, que s'ha comentat aquí, té els drets, i el que no pot ser és, pues, bueno, avui és teu i demà te'l llevem i s'ha acabat l'expropiació o la concessió administrativa, que al final arribarà un moment que no podrà fer res en ella, o el govern, per segurament per temes o per situacions problemàtiques del canvi climàtic, pues li dirà que això ja no és d'ell, perquè no pot ser d'una altra manera. I també hi ha que previndre abans de que passen les desgràcies. I mira, ahir han tingut la Dana, hi ha que prendre nota d'aixes situacions, no? Que passem per no prendre atenció o per no previndre. I quan es fa això, estem parlant d'un justi precio, no? El justi precio d'allò que val o una propietat que una persona té i que per raons de seguretat s'han de tindre en compte, es va tenir que passar a aquesta línia que marca marítim o terrestre, a propietat, no propietat del govern, sinó a tindre en compte en un moment donat que n'hi ha un perill en aquesta propietat. I a partir d'ahí podem entrar en detalls, més o menys quan es faci la regeneració, si afectarà o no afectarà. Esperem que es faci el més aviat possible, però aquest és el tema. Estem parlant de l'INDE, regeneració, propietat i canvi climàtic. Crec que és el que hi ha que mantenir un equilibri en tot això i prendre decisions entrellat.
Bé, com s'ha comentat, tenim ja un deslinde de 3 quilòmetres aquí en Dénia definitiu, aprovat, el de Deveses. No obstant això, n'hi ha dos trams més que estan en tramitació i que s'han exposat al públic. A veure, és cert que la primera proposta de deslinde del deslinde de Deveses era molt agressiva i de fet, comportava que el domini públic marítim terrestre se n'anava 20 metres cap a dins d'on ha estat tota la vida, no? I realment era molt agressiva. És veritat que la versió finalment que s'ha aprovat no ho és tant, és a dir, que el Ministeri ha reconsiderat aquesta línia de domini públic que delimita el que és la platja pública del que seria la zona privada, l'ha reconfigurada. I pense que és important posar damunt la taula que devem d'estar contents en el sentit de que el deslinde per fi s'hagi fet ara, perquè, com bé ha apuntat Mario Vidal, portaven 40 anys sense un deslinde, amb deslindes provisionals, fent deslindes ad hoc. És cert que s'han otorgat moltes llicències perquè estan en sòl urbà i, de no donar-se, hi hauria que indemnitzar al propietari i costa d'hagut de fer informes ad hoc, informes a les Oles o a qualsevol altra urbanització que s'ha fet. S'han fet informes es professo per a eixes urbanitzacions i, evidentment, eixos projectes han hagut d'adaptar-se a requisits que ha plantejat costes, perquè si no, evidentment, no tenien llicències. Ha sigut un toma i daca, no? Això és cert, però és que si no tinguérem el deslinde ara i el tinguérem de 20 o 30 anys, pense que seria molt pitjor. Pense que seria molt pitjor perquè el tema del canvi climàtic l'hem de tindre tots molt present i si fa falta delimitar aquests espais és perquè no sabem què va passar amb el nivell de la mar, no sabem què va passar en el canvi climàtic, en les futures tempestes que poden vindre. Això fa molta por i més després del que va passar en octubre de la Dana. La natura està desbocada i hem de fer que els nostres territoris siguin el més resilients possibles. Independentment d'això, és cert que hi ha una afecció enorme a la propietat privada que ve de l'origen, perquè la llei de costes de l'any 88 ja va nàixer d'esta manera i nosaltres acompanyem els veïns en la seva reivindicació de que s'ha de modificar aquesta llei de costes de manera de que els propietaris puguen escollir, si volen, una concessió administrativa a 30 anys més 30 anys o el que volen és una compensació econòmica, perquè pot haver gent que ha heretat una parcel·la, una vivenda, i li compensa molt més una expropiació o una proposta econòmica més que una concessió a tants anys vista, no? A més, estan pendents les regeneracions. La regeneració de Deveses s'ha realitzat, però està pendent encara i hem de continuar exigint-li al Ministeri la de Blay Beach i la de Marieta Cassiana. Això per part de l'Ajuntament, el que volem reivindicar-li, no? Ara bé, és cert que en el deslinde de costes que s'ha aprovat estem relativament contents, tenim una decalina d'arena, en el sentit que se'ns ha escoltat a l'Ajuntament perquè nosaltres vam fer l'estudi del consolidat, s'ha de fer en referència a l'any 88, segons marca la llei de costes, i aquells àmbits que els tècnics han considerat que eren sòl consolidat, sòl urbà consolidat, costes ens ha reduït la zona de protecció a 20 metres només, en la qual és cert que han quedat moltes propietats, parcel·les i vivendes totalment desafectades, diguem, de la zona de costes. Per aquest costat doncs, estem relativament satisfets. I insistir en que el tema del deslinde, més val que es faci ara i no a futur, perquè ja dic que a futur podria ser molt, molt més perjudicial i afectar molt més la propietat privada, i anem a seguir reivindicant al Ministeri aquesta modificació de la llei de costes i les regeneracions que necessitem, que són urgents.
No sé si voleu afegir alguna cosa més per anar finalitzant.
Pues sí, yo sí. Del Grupo Municipal Vox sí quería decir una cosa. Que bueno, que estamos con lo del cambio climático, la Agenda 2030, que es lo mismo, pero que estamos hablando del DANA. El DANA no tiene nada que ver con el cambio climático, nada. Tiene que ver con la falta de limpieza de los barrancos. Eso es lo que falta hacer. Limpiar bien los barrancos. Quitar las cañas. Y no hubiera pasado todo eso. Y avisar a la población. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Lo que está pasando con los del Linde. Los del Linde, no hay que olvidar que aparte de construirse, después se hicieron diques. Después se ha bajado los ríos, no llegan todos los residuos, me refiero, de piedra que tenían que llegar para poder regenerarse. Y todo eso se hace por la falta de limpieza de los ríos y barrancos. Esa es la posición del Grupo Municipal Vox, Denia.
Sí, yo volia matisar només una coseta. Està molt bé que demanem la regeneració. La tenim aprovada, és un dret, molt vendria molt bé, molt... seria fantàstica. Però en aquesta resolució que ha fet el Ministeri, ho diu molt clar, el deslinde no té res que veure amb la regeneració. Es farà de la línia que teníem abans de la regeneració. Ho dic perquè la gent no es porti a equivoc. Vale? És només matisar perquè és un punt que és molt important, perquè sí que una de les coses que alegaven tant els veïns com el propi ajuntament va ser que tenia una regeneració i que lògicament anaven a banyar-se una mitja de 60 metres de platja, l'anunci que fa el Ministeri ho diu ben clar. És independentment de la regeneració. Vull que ho tinguem tots assabentat. Gràcies.
Mira, jo sí que voldria també ser molt breu. Jo no sóc negacionista del canvi climàtic. Claro que té que veure en coses de les que estan passant. Tinc que dir que els que no poden pagar-ho són els propietaris de la primera línia. Ho tindrem que pagar entre tots, perquè el canvi climàtic ens afecta a tots. I la gent que està ahí està de bona fe, en la qual haurà que repartir descàrregues. I, des de luego, el que no sóc és resignada com a administració a que deixem que la natura actue. Jo crec que cada territori, en cada puesto del món, fa les actuacions necessàries per a mantindre les seues coses i el seu hàbitat normal. I si el nostre hàbitat és este i nosaltres estem en un lloc on les nostres costes ens donen de menjar pràcticament de manera majoritària a tot Espanya, a tot el territori nacional, anem a cuidar-les. Anem a preocupar-nos d'elles i anem a fer lo possible perquè no sofrisques una regressió com està produint-se segons en quines zones. Jo crec que hi ha que deixar de ser espectadors de lo que passa i formar part de les solucions que necessita la gent que volem viure en aquest territori i tenim dret a viure. Pues imagineu algú de Holanda o de Bèlgica o d'altres puestos que no es farà el manteniment necessari, o en Venècia o en... Vull dir, en tot el món n'hi ha problemes, i problemes que tenen que veure en el canvi climàtic i en el normal funcionament del clima, que té unes variacions tan altes que jo crec que ens escapen inclús científicament, i vos ho dic des d'un punt de vista molt, molt científic, vos ho dic en sèrio. Jo crec que no podem ser espectadors de lo que passa, sinó formar part de les solucions que va generant-nos este canvi climàtic. On no es tinga que fer una cosa, que no es faça. Si s'han de fer mesures correctores, que es facin. Que es prenguin les decisions que siga, però el que no pot ser és esperar i la primera línia que siga el pagano del canvi climàtic de tots.
Bueno, sí, per aportar alguna cosa més. Jo segueixo insistint en aquest equilibri perquè, anem a veure, el tema de l'impacte a les costes està demostrat en estudis, per una part, que és perquè no arriben, degut a les preses que s'han fet durant el temps, no arriben a la costa, i això produeix aquesta degradació. Però també està demostrat, i estudis seriosos, de que n'hi ha un canvi de temperatures que són produïts pel canvi climàtic en la nostra mar. I això són dues coses, a més de moltes altres, que van a incidir de per vida en les nostres costes. I aquesta delimitació a la zona marítimo-terrestre, ja que tindrem en compte totes les coses. Per això parlo jo de drets dels propietaris, però tot el que implica el canvi climàtic i coses que hem fet les persones, com estic parlant, les preses que s'han fet en el seu moment, però s'ha tingut que fer, però que fan que no arribin aquests sentiments, que són el principal problema i la principal causa de la degradació de les nostres platges. Per tant, equilibri i sí, a tindre en compte sempre el que està produint-se en aquest món, desgraciadament, que és el canvi climàtic.
Yo simplemente decirle a Pepa que no creo que me deba corregir, sino que puede que opinemos diferente. Bueno. Y simplemente es eso. Mi opinión
no,
ya
no
la
volía,
he dado.
Sí, no volía y, faltar y, a ningún ya, respecto.
Pero bueno,
¿eh?
no pasa nada. Yo simplemente opino diferente. Intento ser escueta y concisa en mis intervenciones, porque si no, aquí, si todos hablamos pues 10 minutos, pues yo que sé, la gente a lo mejor se cansa de escucharnos, entonces intento aportar en muy poco tiempo lo que puedo y lo que sé, simplemente eso, nada
sí,
más.
No, Ana, solamente es que has hablado de desmanes y de errores que realmente yo no pueden considerarse como tales. Seguramente algunos sí, pero han sido errores a lo largo del tiempo, no en el momento que se producían. Simplemente era hacer esa aclaración. No te quería enmendar nada.
Sí, los desmanes y los desmadres que yo me refiero es de como los estamos viendo hoy. En aquel momento no lo serían, pero insisto en lo mismo. Querer arreglar errores o aciertos del pasado por el cambio climático, por lo que sea, pues yo que sé, hay que mirar hacia el futuro, pero sin perjudicar. Yo al final creo que las administraciones actuamos en general de manera distinta como se ha concebido siempre la administración, que es ayudar a los ciudadanos, facilitar. Es verdad que una parte de fiscalización y control tiene que haber y de regulación, pero al final las administraciones estamos para ayudar a las personas y no pues complicarles la vida y hacerles la vida imposible. Pero bueno, es verdad que hay un problema ahí con el deslinde, que hay que procurar preservar. Antes no se sabía lo que se sabe ahora, hace 50, 60, 70 años, pero bueno, pues por lo menos a lo mejor hay que ver caso por caso y no plantar una raya y así, en línea recta, y que te llevas por delante todo lo que hay. Pues creo que eso es muy costoso en cuanto al tiempo, y hay que dedicarse para hacer las cosas bien, que es lo que menos tenemos, tiempo, simplemente esto.
Jo seré molt breu també. Volia insistir en que opine que efectivament que el deslinde no és que bona regeneració, són dues coses totalment diferents. I és cert que durant els anys 50 en este país va haver una proliferació brutal de construcció d'embassaments en gran part dels nostres rius. I aquests embassaments han captat moltíssims tonellades de sediments que han deixat d'arribar a les nostres costes. De fet, fins el delta de l'Ebre està en regressió. I un dels motius pels quals està en regressió és justament això, no? Perquè els sediments, la dinàmica fluvial s'ha trencat i els sediments es queden en els embassaments i no arriben a les nostres platges, a les nostres costes. Si això a més li sumem en els anys 70, 60, una construcció massiva de tot el nostre litoral, parlo en general, no només de Dénia, evidentment tenim una pressió molt elevada sobre les nostres costes, sobre les nostres platges, no? Que al final es veuen com que estan rebent menys sediments, es veuen que el seu gran reservori, que eren els boscos mediterranis de primera línia i eixes dunes de la platja, pues, han desaparegut. I clar, tenim casos de propietaris que es diuen, però si quan jo era menut la platja tenia 100 metres i ara ja no tinc platja, no? Bueno, ara sí, en de veces perquè l'han regenerada, no? Però per això és tan important tractar que el nostre territori sigui el més resilient possible a aquests canvis que poden vindre a nivell climàtic, regenerar les platges, tindre-les en el millor estat de salut possible i jo vull insistir també en la necessitat de continuar reivindicant que aquesta llei de costes s'hauria de modificar, perquè pense que no és incompatible la defensa ambiental i el tractar de ser més resilients amb donar-li una compensació als propietaris que així no ho necessiten o que ho reclamen, evidentment.
Pues bé, amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies per voler formar part d'aquest debat i continuarem amb més actualitat, si cal. Moltíssimes gràcies.
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 Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies.